redacció a ib3notícies.com.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Cecili Boele és moltes coses. D'entrada, és el primer fill mestís de les Illes del que es té notícia al segle XX. El fill d'un personatge famós a la seva època, el negre de Camp Matons, el primer home de color que molts mallorquins varen veure i veurien. Aquell home, catòlic, apostòlic i romà, tindria un primer fill amb una mallorquina i aquest fill heretaria la fe dels seus pares i demostraria una vocació que el va encaminar des de ben petit a ser capellà. Cecili Boele seria també missioner, professor de català, i fins i tot arribaria a ser conseller de Cultura amb el primer pacte de progrés. Es casaria dues vegades i encara ara és militant d'Esquerra Republicana. Tot un personatge que, a més, es va criar en un triangle geogràfic delimitat pels carrers General Riera i 31 de desembre, mai massa lluny de l'església de Santa Pagesa de Palma. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim precisament a la rectoria de Santa Pagesa, on ens citam diverses vegades amb Cecili Boele fins que aconseguim tenir-lo al davant, un poc constipat, però present i amb xerrera. Ell mateix es presenta.
El meu nom és Cecili Boele Ramis. I vaig néixer aquí prop, a Ciutat, el carrer 31 de desembre, me diuen, dia 4 de desembre de 1944. Això vol dir que ja he fet els 81 anys. Orígens familiars, jo, és que el llinatge ja ho diuen. Si som Boele i som Ramis, vol dir que Ramis sí que és, diguem-li genuïnament mallorquí, però Boele ve d'un altre indret, que se diu Guinea Equatorial. Això vol dir que mon pare era africà, era negre, era guineà i era bubi, perquè a Guinea, entre d'altres ètnies, hi ha sa bubi, sa pama, hi ha fang, tot això. Llavors, jo som un, diguem, afrodescendent, diuen avui, no? El primer afrodescendent que va néixer aquí a Mallorca al segle XX.
I com han dit, el seu pare era famós com ho havia de ser per força l'única persona de color que vivia a la Mallorca d'aquells anys.
El coneixia molta de gent per un nom que si hagués cobrat jo un cèntim d'euro per cada vegada que s'ha pronunciat, seria multimilionari. Però resulta que no me'n donen ni cinc i, per tant, m'estimés no dir-lo. Però sí, era negre de Camp Matons. En aquell temps hi havia el costum de tenir criadets a casa, les cases senyorials, les cases dels senyors. I eren criats que quedaven a viure allà, i dormien allà, i menjaven allà, i els cuidaven allà, i no cobraven res, però vivien. I hi havia un senyor de Perdevés, Barcelona, que li deien Don Bernat Bordoi, que vivia en el carrer de Diputació, que va demanar... Entre Catalunya i Guinea sempre hi ha hagut molta relació comercial i també religiosa, de manera que allà hi havia que els diuen aquests els religiosos de Sant Pere Claver. I aquest barceloní contracta amb uns missioners de claretians catalans perquè vol tenir un criadet que l'ajudi a les seves feines allà a Barcelona. I com que mon pare estava dins un orfelinat, el trien a ell i l'envien cap a Barcelona. I a Barcelona arriba, però no se troba gaire bé, mira de tercer, però no, no. I llavors aquell senyor li diu, mira, jo tinc uns cosins que viuen a Mallorca. ja que tu vens d'una illa, a lo millor te trobaràs millor en aquesta illa. I va parlar don Rafael Feliu Blanes, qui el va acollir a casa seva com a treballador. I aquí va començar tota la història del primer negre que arriba a Mallorca al segle XX, perquè els segles anteriors no sabem si tots ho eren, fins i tot. Ningú no ha vivit mai una persona humana que no fos blanca. Era un espectacle. I, lògicament, l'empresa se n'aprofitava d'això, perquè si duia clients, li convenia.
Com era ton pare de caràcter?
Molt senzill. Una persona molt senzilla, molt alegre sempre, molt servicial, molt atenta, molt amable, per lo que me conten i per lo que jo vaig veure. O sigui, una persona d'aquestes... Una bona persona, que li encantava fer bé, catòlic, apostòlic, romà, franquista, defensor de la unitat d'Espanya i de tot el que se pugui un imaginar, venint d'una colònia que llavors no era independent, era una província, era la 50a província espanyola, en tot el que això comporta de, en fi, d'influència de Madrid i de l'estat espanyol damunt un territori africà, l'únic que li quedava pràcticament, diguem-li, com a colònia.
Com va conèixer ta mare?
Això ja no era, i per tant no ho sé, però m'imagino, sempre m'he imaginat que era això. Ma mare també feia de criada. Ma mare era d'Ariany, un poble que ha escampat per tot gent per fer serveis de tota casta. Des de comares, criades, cambrers, hotelers, de tot, de tot. I la meva mare era criada del notari de Can Cabot, que estava al carrer dels Oms. El carrer dels Oms, com tu saps, no està gaire lluny de la Rambla. La Rambla és allà on estava mon pare, que és Feliu Blanes. Els Oms és allà on estava ma mare en son notari Cabot. En aquell temps s'usava molt això d'anar a passejar per Born, i, per tant, de passada per bon, m'imagino jo que a qualque moment hi digueva, com ho diuen, el flechazo. I s'ho van casar dia 12 de setembre de l'any 1943. A s'enquietar, parròquia s'enquietar de ciutat, que la duen els pares missioners del Sagrat Cors. Lògicament, això de haver-se casat amb un negre, s'ha casat amb un negre, s'ha casat amb un negre. I és lògic que de sa família no n'hi vengués ningú des del poble, perquè hi havien d'anar a fer, s'ha casat amb un negre. Però bé, se van quedar a les 5 de la matinada, segons m'ho contava el pare Seguí, i bé, i van constituir sa primera família, diguem, barrejada. Jo sempre m'he sentit molt orgullós de ser així com ho varen fer, perquè sigui per una cosa, sigui per l'altra, m'he sentit com a, com te diria jo, privilegiat, com a discriminat excessivament positiu. No sé com definir-ho, això, perquè lo millor mal d'entendre per un que no és com jo, però, de fet, clar, vas a l'escola, ets el més morenat de la classe. Quan anava ja a primària, a Cases Monges, aquí, Can Domenge. No n'hi havia d'altre de tan morenet. Llavors venies aquí a la parròquia de Santa Catalina Tomàs, perquè jo venia ja com a fer aquest... Li deien catecisme, llavors, en el catecisme. I venia aquí i eres l'únic més morenet de tots. Te n'anaves a l'escola, llavors vaig començar l'escola preparatòria de seminari, a Sant Antoniat, i igualment, te'n vas en el seminari, allà on hi ha 300 i n'hi ha 299 que no són com tu. I, en fi, i sempre. I llavors te fas capellà i ets únic. I te fas estar dins el moviment d'escolta i guiatge de Mallorca, i també. I el tractament que sempre he rebut el considero molt positiu, molt bo, fantàstic, vaja. La infància, és que aquesta barriada pràcticament és la meva, és la que he viscut més temps, tant d'infant com ara d'adult. Jo vaig néixer a Esterrer 30 de desembre, que està aquí darrere, però llavors vam anar a viure aquí a General Riera, el que llavors li deien és Preventori, que era un centre que tenia la Diputació Provincial per atendre... Havia estat. Un centre que la Diputació Provincial tenia per el tractament de la tuberculosi, pels infants, sobretot. Ja havia quedat tancat, però l'edifici encara se mantenia. I com que mon pare feia feina... Perquè, clar, he fet un parèntesi, mon pare va ser criat de Can Feliu Blanes, però Feliu Blanes, que havia estat president de la Diputació, va col·locar com a ordenança a la Diputació Provincial. I allà s'hi va passar més de 40 anys fent una feina que ell disfrutava de fer-la, i és que li encarregaven les feines per així també, no? Perquè era molt diligent, li agradava molt això de dur papers d'aquí i allà, fer les gestions que li corresponien a una ordenança. I, parèntesi, vaig estar molt content llavors l'any 99 de poder entrar dins el mateix edifici, no com a ordenança, sinó com a fill d'una ordenança, a Sant Consell de Cultura i Joventut. I vaig voler retre un homenatge molt gran a mon pare, jo que no havia duit mai corbata, me vaig voler posar la corbata que havia duit mon pare com a ordenança. Tanques parèntesi. On era?
Parlàvem un poc del barri i parlàvem de...
És que m'ho anomenat d'en fora, fill meu.
Aquest quadrant...
Ja, clar, vaig néixer a 31 de desembre. I els meus pares van anar a viure primer a l'esquerra de Concepció, segons m'ho conten, perquè allà també l'Hospital General era de la Diputació i necessitaven un guardià. I van anar un any o dos potents. Quan llavors van venir aquí, a el que te deien, el Preventori, que també era de la Diputació, necessitaven un guardià, va venir mon pare i diguem-me estar 4-5 anys. Llavors vam anar a viure a una altra casa, a una cotxera, d'aquesta barriada mateixa. Cotxera, eh? Una cotxera. Ara diuen que tornen a convertir cotxeres i baixos i en vivenda. Nosaltres vam viure en una cotxera que no tenia, per no tenir, no tenia res. No tenia ni aigua corrent, no tenia ni escorrent. Era una cotxera. I bé, i allà me vam instal·lar un temps. Pot tenir, afortunadament, un pare i ma mare van trobar un pis de lloguer en el carrer que el Lleval li deia a Fere Llover Estrades, i ara li han canviat el nom, Joan Fuster, crec que li diuen. Vull dir que fins a edat de 7 anys vaig viure dins aquesta zona d'aquí. Llavors vam anar a viure fora vila, Cantonet, li diuen, que està anant entre Xacada Real i Son Sardina, que és una casa que també era del senyor de Son Espases, Rafael Feliu Blanes. I d'aquí ja vàrem anar definitivament a viure fora d'aquesta barriada a les vivendes de GESA, li deien, Gas i Electricitat Societat Anònima, que està en el carrer Joan Maragall. I allà sí que ja hi vàrem estar molt d'anys. Però vull dir que els primers anys, de transhumant, vaja, de transhumant, en 8 anys, 8 cases, està bé, no? Tot això era sembrat. A l'altra plaça, a l'altra part de la plaça, que és a Santa Pagesa, hi havia un safreig. Jo encara l'he vist. Tot, fins a l'escorxador, no hi havia res. Camp, sembrat. Xiqui d'aigua, que passava. No us poden fer una idea, la gent que no ho ha vist en això, crec que no se'n poden fer una idea, de dir, com és possible que d'aquí, de Santa Catalina Tomàs, fins a la vida de cintura, tot fossin camps sembrats i alguna caseta. Començaven a fer-ne. L'escorxador, a mig de no res, era el més allunyat de cort, l'escorxador, parlava de l'escorxador i era uf, fora. I era un escorxador que funcionava. Vull dir, nosaltres hem vist esports i mens i vaques i bous i fotia una pudor que no hi havia aquí passat de tant d'escorxar els animals, no? I ha canviat molt, ha canviat molt. Quan un veu aquesta barriada, el Can Redó, el que era els anys 40, el que va ser llavors a partir dels 60, 70, 80, ha fet un canvi molt gros.
Perdem un poc de com eres d'infant.
Anava a missa cada dia, missa i comunió diària, quan vaig fer la primera comunió, als 6 anys, anàvem a l'escola de Cases Monges, que ens ensenyaven a llegir i escriure, i a contar. I tenia una monja que l'apreciava molt, ja va morir, que li deien Sor Francisca Hernández, que va ser la que em va ensenyar a llegir i escriure. Primer escrivíem a llapis. I el dia que havies d'utilitzar per primera vegada la ploma, en tinta, era un esdeveniment importantíssim, perquè volia dir que ja eres més major, tenies 5 anys, o 6. I record que, clar, la primera vegada que agafes el plomer, tu dius, que la tinta que haurà, parava per amunt, la monja te deia, no, treballes així, que has d'escriure, no, que haurà, no, va, t'has d'ensenyar. Molta cal·ligrafia, me'n feien fer molta de cal·ligrafia, i en guardo molt bon record. Dels amics que teníem, dels jocs que fèiem, dels estudis que també manteníem, així com s'usava en aquell temps, que no és com ara. No hi havia mòbils.
En què solíeu jugar? Perquè aquí
no hi havia...
se jugaven
al carrer. Aquesta és la cosa. Bolles, que se diu això, taps d'aquests, què se diu? Baldufes, la baldufa. Llavors hi havia jocs de... Montecavallo, que li dèiem. Bé, aquests jocs que se feien llavors. I futbol, però futbol en el mig del carrer, carrers que no estaven asfaltats i que els cotxos passaven pel carrer veïnat, però no pel carrer de l'escola, perquè els cotxos els sentíem d'en fora, quan venien els pots cotxos dels senyors que passaven. Que sabien ja en Soronau de qui eren, si eren els de Son Espares, a Can del Mau, o d'establiments, o de... igualment com el tramvia, que passava per General Riera, i arribava fins a establiments. Això dels tramvies és una cosa que mai, ho vaig dir, sí que ho entes. Volia dir, mai no entes perquè varen desaparèixer. Sí que ho entes perquè el que se volia era promoure tota una altra manera de transport. Però el que era el tramvia de Palma anava a totes les barriades que avui encara existeixen. Gènova, hi havia tramvia. La Soledat, hi havia tramvia. Digue'm qualsevol, si en jo tenia, hi havia tramvia. Son Sardina, hi havia tramvia. Establiments, hi havia tramvia. Son Roca, hi havia tramvia. I llavors tu dius, hi era un transport públic fantàstic, tan fantàstic que nosaltres quan havíem d'anar, quan vàrem viure a Can Tonet, la carretera Vall de Mossa, havíem de davallar a escola cada dia, a Colegio Mallorca, li deien, a una escola que hi havia a lo que ara li diuen Pablo Iglesias, llavors era Capitán Castell. Els tres germanets, jo de 7, en Jaume, el meu germà, de 5, n'Andreu, el meu germà, de 3, tot 3, des de la carretera Vall de Mossa, cada dia, a peu, fins a Sant Bernat. Allà agafàvem el tramvia, pujàvem en el tramvia. Baixàvem a davant les hermanites, General Riera. Anàvem a peu de les hermanites a l'escola, Capità Castell. Allà estàvem a l'escola, duent la saneta, perquè dinàvem allà, el que ma mare m'ho havia preparat, i havia parat dins la saneta, la deixàvem dins en el forn de davant, la madoneta del forn m'ho guardava la saneta, i a l'hora del dinar anàvem a dinar en el forn allà, el que havien duit. Tornàvem a peu cap a les hermanites, pujàvem en el tramvia, m'ho duien a la cala real, de la cala real a peu, fins a Cantonet. Quan jo veig com van a escola avui en dia els infants, bueno, dic, això ha canviat molt, ha canviat molt, moltíssim. Tant era així que els tramviaris, ja ho coneixien, ja sabien que hi havia els tres negrets que pujaven a la cala real i que baixaven a davant de cases hermanites. I per fer-nos una miqueta de cas i tot, ens deixaven fer com qui condueix el tramvia, no? Te posaven a devores... Però n'hi havia dues castes de tramvies. Un que duen un volant, com un volant gros, però n'hi havia uns altres que no duen un volant, duen com una peça que feia voltes, així. Llavors, quan duen aquest del volant, sí que mos deixaven que mos hi poràssim i fessin com qui condueix, no? I jo deies, oh, estic condint un tramvia, i a darrere de tota aquesta gent, jo... Perquè vegis tu en què mos havien d'entretenir. En el tramvia, parlant del tramvia, una de les coses que solíem fer era que quan ja el senties que venia, poraves una peça de 10 cèntims a damunt la via, perquè així tornava més grossa quan havia passat. I tenies una peça de 10 cèntims més grossa. Jots d'aquell temps.
Era Cecili Buele, el nostre testimoni d'avui aquí a Aire. En uns moments continuam amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa.
TV3 Ràdio és actualitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Amb una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant la història del primer fill del negre de Can Matons, el primer mestís nascut a Mallorca al segle XX, ni més ni manco que el capellà i polític Cecili Buele, algú que, com ha explicat abans, va néixer en una família de missa diària i que va heretar aquest compromís en la fe catòlica. Encara era petit i ja tenia clar que seria capellà. I capellà va ser el manco durant part de la seva vida.
No, vaig néixer dins una família catòlica, practicant, allà on vaig aprendre, diguem-li, tot allò que l'Església en aquell moment ensenyava, i practicàvem. Anàvem a missa i a combregar cada dia. Anàvem a confessar cada setmana. Participàvem de totes les activitats religioses que s'organitzaven, que eren les úniques activitats que s'organitzaven en aquell temps, a nivell públic i autoritzat per les autoritats civils. Llavors, allà, és allà on vaig aprendre, per exemple, servir missa en llatí, una dotat de 5 anys, i ja i contestava totes les pregàries en llatí. I quan me demanaven, i tu, no sé gran, què vols ser? En foraster, sempre ho deien, per descomptat. Què van a ser quan no seas mayor? Sacerdote, si Dios quiere, para ayudar a don Gabriel y llevar muchas almas a Dios. Això era el que sempre contestava, perquè duia dins cap la gana de voler ser com don Gabriel, que era escapellà de cases monges i de ses hermanites. Sempre va treure la vida de capellà, no la vida de congregació, no, la vida de capellà. Diguem que capellà que estan en una parròquia i que fan el que fan, que te quasi diuen la missa, fan exposició del Santíssim, resen el rosari, tot això. M'atreia molt. De manera que en els 10 anys ja els meus pares em van ajudar a entrar en el seminari. I el 3 d'octubre de l'any 1955 em vaig posar a peu a dins el seminari diocesà, que no sé si coneixes, el seminari de Sant Pere. Te recomano que ho vagis a veure qualque dia, perquè vegis que és un edifici fantàstic, construït als anys 50, amb vistes a aixoplugar més de 300 estudiants.
Com van ser els teus anys de seminari?
També fantàstics, mentre els passaves. Llavors, tot llavors, quan te fas major, ho veus d'una altra perspectiva, no? Però mentre ho passes, jo considero haver passat una infància feliç, a pesar de tot i a pesar de llavors de ses anàlisis que puguis anar fent quan ets adult, però mentre ho passes, en el seminari m'ho he passat molt bé, perquè, primer, estàs amb altres companys de la teva edat, o majors. Menors no, perquè jo era més jove de la promoció. Aquesta promoció hi vàrem entrar l'any 55, en vàrem entrar 55, i en vàrem acabar 5, 13 anys després. És el número 5, mos marca. Doncs aquests 55 companys sempre mos han tingut per bons amics, sempre. I qui, fins i tot ara, jo no dic que tots els 55, perquè resulta que n'hi ha, primer, n'hi ha que s'han mort, n'hi ha que s'han anat a viure una altra banda, però amb molts continuam encara aquesta amistat iniciada dia 3 d'octubre de l'any 55. El fet, no en parlem, els 5 que vàrem acabar, per descomptat que faria qualsevol cosa un per l'altre, l'altre per un. Per què? Perquè hem estat 13 anys junts, les 24 hores del dia, llevat de dos mesos de vacacions que tenien en l'any. Això te marca. Feis junts tot. Sempre. Val. Allà m'hi havia passat 13 anys. Vam fer 5 anys de llatinistes, que deien, o sigui, que estudiàvem 3 anys seminari menor, 2 anys seminari menor, però secció major. Llavors passàvem a filosofia, eren 3 cursos de filosofia, que això ja era el seminari major, i llavors fèiem 5, 3, 8, 5 cursos de teologia. I que eren els 5 darrers, ja allà on ja te preparaven més específicament per allò de capellà. Els 5 primers venien a ser batxiller, els 3 eren filosofia, de pensament, de reflexió, de sociologia, de psicologia, d'aquestes coses, d'hebreu, de grec, I, però els 5 darrers eren ja específicament teologia i, per tant, més acostats a lo que és la tasca d'escapellà. Els 13 anys, mentre els me vaig passar de mar de bé, molt bé, només és que a mesura que te fas major, vas veient les coses d'una altra manera. I així com... Jo era dels seminaristes més bons al·lots, per dir-ho de qualque manera. Des que li agradava resar, des que li agradava estudiar, des que volia ser bon al·lot, des que volia tenir bones notes, des que volia ser ben qualificat, des que volia competir en tot, sobretot en l'esport i en la pregària. I si te contava el que fèiem per competir en tot això, bueno, vull dir, resar braços en creu, ajoneata davant el sagrari, passant-hi hores, però d'això m'estimé ja ni parlar-ne. Però, efectivament, sí, sí. I vaig dir missa dia 16 de juny de l'any 1968. Per què m'agradaria remarcar molt això de l'any 68? Perquè si durant pràcticament tota la carrera de 13 anys, fins que arribes Concili Vaticà II, l'any 60, la cosa va tranquil·la, normal, com si res no hagués passat. Quan arribes Concili Vaticà II, aquí hi ha qualque cosa que canvia. I en el meu cas, l'any 67. Què és que canvia l'any 67? Ja havia començat una miqueta a posar interrogants a tot el que anàvem fent quan va venir en el seminari un monjo de Montserrat que havia estat convidat a ensenyar-nos a cantar gregorià. El cant gregorià, que és que canta en llatí, característic de l'Església. Ensenyar a cantar-nos, a cantar gregorià. Però aquell monjo mos va obrir moltes ulls. Per què? Perquè primer mos va fer veure que hi havia un tipus d'espiritualitat que no era la que mos havien ensenyat. Era distinta, era una altra cosa. Va començar dient, no, però és que cantar gregorià vol dir que heu de mirar de cantar pregant i pregar cantant. Se dues coses al mateix temps. Això no m'ho havia dit mai ningú. Era una cosa que mos venia molt de nou. Però, entre altres coses, mos estava dient que se podia tenir una espiritualitat profunda, però sempre havia de ser dins la llibertat màxima. Això ja és una altra cosa, no? No és allò de... O sigui, que un monjo, que tu t'has fet la idea, que està sempre a les ordres de sabat i que ha de complir les normes i en les regles i en tot el que efectivament ho fan, però que se sent lliure de fer-ho, això. Oh, això també ja era una cosa nova. Això varen tenir la rematada quan l'any 67 arriben aquí dos preveres, capellans, catalans, del Principat, en una trobada que varen fer per aquells que tenien interès a ser conciliaris escoltes, del moviment escolta i guiatge de Mallorca. Jo tenia gana de ser, no, perquè trobava que això dels escoltes, sí, m'agradava. I varen venir a la colònia de Sant Pere. I allà a la colònia de Sant Pere varen tenir unes jornades allà on mos van explicar el que ells entenien per escoltir-me i el paper del capellà dins escoltir-me. I una de tantes coses que mos varen dir va ser mos van desvelar el paper de la dona dins l'església. Parlar de dones. En el seminari no podien ni entrar. La meva germana i ma mare, dia aquell 3 d'octubre del 55, que me varen acompanyar al seminari, no varen poder entrar més enllà de les vidrieres. Només hi podien entrar els homes. I trobar-te dos capellans catalans que te diuen no, és que han de mirar, de trobar quin és el paper de la dona dins l'església. Sí, però si no, no deixen ni entrar. Ah! Partint d'aquí, mos van fer tota una sèrie de reflexions de com havia de ser el capellà en aquella època. I a mi em va entusiasmar molt, i érem tres o quatre que a partir de llavors varen dir no, això s'ha acabat aquí en el seminari, no hem de continuar així com mos han dit que havien de fer i això s'ha de canviar. I va arribar el que se van dir les ventades del 67. Les ventades vol dir que hi va sortir allà de dins ja uns moviments més crítics en la manera d'estar dins aquell seminari. I va suposar un canvi bastant gros. Coincidia maig del 68, o sigui, nosaltres vam dir missa juny del 68, el maig del 68 a París i altres indrets hi va haver tota la moguda juvenil, i jo me sent molt orgullós de pertànyer a aquesta promoció del 68, perquè va ser la promoció, crec jo, que hem intentat canviar coses. Sí que crec que el Concili Vaticà II mos va marcar de tal manera que va introduir noves maneres de s'acompanyar. A mi m'han enviat primera parròquia Sant Nicolau. Sant Nicolau és una de les parròquies del Pentàgon, que diuen. Pentàgon són les cinc parròquies del centre de Palma, Sant Eulari, Sant Nicolau, Santa Creu, Sant Jaume i Sant Miquel. Se consideren les més antigues de Palma, se consideren les més tradicionals, les més conservadores, consideraven, vull dir, no? I quan m'envien allà, érem 11 capellans. Una sola parròquia, 11 capellans. I a mi m'hi envien com a vicari jove, que s'ha d'encarregar de joves, i clar, jo ja duia una certa pràctica en el moviment escolta i guiatge de Mallorca, vaig intentar animar les coses a l'estil escolta dins una parròquia en carca. Els altres capellans no acabaven de veure-ho clar en això, però bé, el rector, que era en Pau Oliver, molt bon company, va ser ell qui me va convidar per anar i diu, perquè això necessitem canviar i si no és en capellans joves serà difícil canviar-ho. Va, i perfecte. Vaig anar tot entusiasmat a fer-hi feina, vaig treballar conjuntament amb les monges trinitàries que tenien una escola, encara tenen, el carrer de Concepció, i va ser un començament de feina molt bo, molt interessant. Sempre en els altres capellans més vells, la White, aquest capellà jove que és que vol fer. Va. Però què va passar? Varen canviar de rector, perquè varen enviar al seminari. I llavors jo dic, jo he vengut per col·laborar amb aquest, no em sóc que vendrà ara. I va haver un altre rector, Sebastià Capó, que era més o menys en la mateixa línia, que havia nomenat rector d'aquí, de Santa Catalina Tomàs. I em diu, que no t'agradaria venir? Diu, tot d'una, venc, sí. I vaig venir aquí, de vicari, per col·laborar amb en Sebastià Capó. També me va agradar molt, vam poder fer el que vam poder fer, després d'un rector que havia estat 40 anys, don Francisco Jaume, que havia fet molt bona feina, a la seva manera, molt tradicional, i nosaltres intentàvem seguir el Concili Vaticà II. Va. Però llavors, el 71, per tant, duia dos anys aquí, a dos companys i a mi, mos passa per cap anar a Burundi, perquè varen trobar que valia la pena anar-hi. I m'hi vam anar tot tres, vaig deixar aquí a la parròquia, vaig estar 4 anys a Burundi, vaig estar 4 anys a Perú després, i vaig tornar a Mallorca, m'han fet rector d'encarnació, i aquí va acabar la meva etapa com a prevere, com a capellà.
Què tal l'experiència d'anar a missions a Burundi?
Fantàstic. El més ric que m'hagi pogut passar. El més valuós que he fet en la meva vida. Que he fet, no. Que m'han fet. I anava amb molta d'emoció. Si mateix me vaig topar que... No. No som tan negres com els negres de Burundi. I ells, exactament igual. No. No ets un munyà africà. És a dir, no ets un africà. Ets un muarabo. Ets un àrab, un... Val, d'acord, perfecte. O sigui, aquí, negret, allà, blanquet, moro. Ja, va, perfecte. Però el que més me va marcar. Va ser la primera topada amb la misèria. Jo havia sentit parlar de misèria, de pobresa. Però una cosa és sentir-ne parlar i l'altra és trobar-t'hi. El primer dia ja, no? El primer dia. I això com se menja, perquè... Bé, llavors vàrem... El primer de tot que has de fer és estudiar la llengua, perquè si no... Bé, què vas, què vas a fer allà? Si no vas a conversar amb la gent, dir la missa sense ser llengua, perquè ja el Consell Vaticà II ja havia introduït això, no de fer-ho en llatí com havien fet durant tant d'anys. Fes aquesta casa i va d'explicar, va de predicar, la primera de tot és la llengua, i per tant vàrem anar mig any seguit a un centre d'estudis de la llengua que no feien res més, des de les 7 del matí fins a les 7 del vespre, que estudiar, estudiar i estudiar. Amb un professor belga que havia anat estudiant la llengua, havia fet uns estudis, ajudat per un catequista nadiu d'allà, sobretot per la qüestió de la pronúncia, perquè és que no dius una llengua magnífica, preciosa, però l'has de pronunciar bé, perquè si canvies el to, la paraula pot voler dir el contrari a una cosa que no té res a veure. Si tu dius Akire Muñe Muese, no és el mateix que si dius Akire Muñue Muese. Akire Muñue Muese vol dir preneu i beveu. El que dius que allà a l'hora de la consagració. Akire Muñue Muese vol dir preneu i vomitau. No és ben bé el mateix. Llavors, has d'aprendre molt, molt bé, això. Però és una llengua fantàstica. Jo, si pogués, m'aniria a passar una temporada allà just per gaudir d'escoltar aquesta llengua que, a més, és poètica, més no poder. Si jo ara te vull dir, ahir t'hagués dit, mira, tu, Joan, demà mos veurem a prop, cara a cara, cara a cara. Jo t'hagués dit, demà mos veurem i gixo morindi, vol dir, a dins els teus ulls vull veure els meus. Això és fantàstic, tu, o no? És una expressió tan poètica que tu dius, fantàstic. I com això, 40.000 històries, no? Una llengua molt expressiva. Res d'extractes, tot és concret. No hi ha malalties, hi ha persones malaltes. No hi ha, jo que t'he de dir, infinitud. Hi ha coses infinites. Sempre molt concret, molt concret. M'ho va encantar estudiar-ho. Una vegada vàrem estudiar, vàrem ser destinats. Jo vaig voler anar a estar amb uns capellans negres d'allà, més que res perquè estan tant sols companys mallorquins, xerres mallorquí, i sense voler, i o volguent, i en canvi te'n vas a capellans negres, no te queda més remei que va deixar en francès, en quin un dia, i practiques. I vaig anar... Els altres també ho feien així, no? Alguns altres també ho van fer. D'anar a passar 3 o 4 mesos, per tant, te passes pràcticament el primer any estudiant la manera de parlar, de conversar, d'entendre el que te diuen, i mires de fer el poc que pots amb aquestes eines. Llavors, ja el segon any ja pot fer més, el tercer més, i el quart ja vaig venir. Com que jo m'havia anat per 5 anys a Burundi, això era una, diguem-li, una recomanació que havia fet el Papa Pius XII amb una encíclica, carta encíclica Fidei Donum, que deia que allà en diocesans no quedeu a la vostra diòcesi, anau per 4 o 5 anys a una altra diòcesi d'una altra, d'Àfrica. Llavors, aquí m'ho van prendre seriosament i n'hi han anat una 50. Llavors va passar les religioses, les monges també, han anat una 12 i mitja. de monges també, mallorquines allà. Com que me'n vaig anar a les 4 perquè el birba d'allà va trobar que en fi, que valia més que me n'anàs, que no... Que... Jo era molt crític. Vaig ser molt crític amb el comportament dels governants que se dedicaven a matar. Jo vaig presenciar la matança de l'any 72 i trobava que l'Església havia de ser crítica amb això, no? Com puc jo donar la comunió? En aquesta fila hi ha qui va ordenar matar, i en aquesta altra fila hi ha la viuda dels qui va matar. Qualque cosa hi ha que no carbura aquí, i no funciona. Val. Llavors vaig ser bastant crític amb aquest aspecte, i el birba va recomanar que, en fi, que partís, i si vos vareu venir a casa meva a cercar-me a Mallorca perquè havia vingut a veure mon pare i mon mare, ell, a cercar birba, i heu vingut a Mallorca per dir-me que vengui a Burundi, si ara que som a Burundi me deixi que me'n torni a Mallorca, me n'hi torno, cap problema, l'endemà mateix vaig partir. Però, clar, en arribar aquí li vaig dir al birba, veurem si, ja que m'han mirat per 5 anys, no m'han vist a 4, si podria anar a completar a Perú. Encantat, perquè allà feia falta. I vaig anar, vaig estar 4 anys més. Totalment diferent. Mallorca no és Burundi, i Burundi no és Perú, ni Mallorca, tampoc. I són 3 realitats que estan damunt d'un mateix planeta, però que duim estils de vida totalment diferents. Si a Burundi va ser la impressió forta, primera, topar-me amb la misèria més crua i més dura que jo m'hagués pogut imaginar mai, a Perú, i a més que això se du pacientment, sofridament, per dir-ho de qualque forma, passivament, a Perú m'ho he trobat en el contrari. Hi ha la mateixa misèria, sí, però de vora també hi ha la màxima riquesa. Llavors, a dins una mateixa illeta tu podries trobar barraques i palaus. Dins la mateixa illeta. I la gent de la barraca que no se conforma, sinó que lluita per no tenir la barraca. Ja? Però contra qui ha de lluitar? Contra qui té palau? Bé, si no, com? Això dit molt, molt resumidament. No? Jo no vaig treballar a la capital, a Lima, que ara aquí vaig anar, però vaig treballar sobretot al nord, a Piura. I a Piura era una barriada marginal. Per tant, no hi havia riquesa, no hi havia palaus, hi havia només gent pobra, però organitzada, i que s'organitzava cada vegada més. S'organitzava a través d'organitzacions populars, partits polítics de l'esquerra més radical d'Amèrica Llatina, posem Sendero Luminoso, posem Pàtria Roja, posem Vanguardia Revolucionària, posem MIR, posem totes aquestes formacions, diguem, revolucionàries, inclosa la guerrilla andina, això, i juntament amb l'Església, que també lluitava per millorar les condicions de vida de la població en general. És a dir, a casa nostra venien aquests líders revolucionaris i organitzàvem el que llavors en deien invasions, invasión. Invasión és, ja, el que és immensa aquella zona de terra, d'arena, ja, zones immenses, buides, mentre la gent no té casa, per tant, ocupes una zona, l'organises, dius aquí farem el carrer, aquí farem les cases, tant de metres, tal, de munt i avall, tu seràs qui t'encarregaràs de la cosa, tu d'això, de més enllà. I participàvem com a líders religiosos, per dir-ho de qualque manera. I sempre recordaré, abans de partir d'allà, la darrera invasió que vàrem fer, allà on me venen a cercar de matí, a les 5 de matí, padrecito, padrecito, necessitem la bendició, què passa? Bé, no, que hem envaït un terreny, sí, i què voleu? No, que venga, padrecito, dar-nos la bendició. Molt bé, i vaig anar, i el primer de tot que me trobo és una veieta pellosos, y me dijo, padrecito, si usted nos dice que nos vayamos, nos iremos, y si nos dice que nos quedemos, nos quedamos. Y yo, ¿qui soy yo? Per dir en aquestes 500 famílies que hi ha allà, si han de quedar o se n'han d'anar. Però com que tenien la imatge del Senyor de los Milagros, que presidia tot, juntament amb la bandera peruana, no te queda més remei que m'ha de dir quatre paraules. I els he dit quatre paraules, i els he dit Dios lo que quiere, es que todos vivamos en paz. Y para vivir en paz, todos tenemos que tener lo imprescindible para poder vivir. Y para tener lo imprescindible para poder vivir, hay que luchar. No queda más remedio. Sigamos y luchemos y por paz. Això te marca, també. Te marca, te marca. Però te deixa la gran satisfacció i alegria d'haver compartit misèries. Aquí estem avançats a compartir el que tenim. No? Sí, està bé, està bé. Està bé, no? No dic que no es faci. Compartir el que tens està molt bé. Però crec que hauríem d'aprendre a compartir el que no tens. A compartir la misèria d'un altre.
Cecily Buele abandonaria l'església anys després per casar-se. De fet, es casaria dos cops. També seria professor de català i dedicaria uns anys de la seva vida a la política activa. Encara avui milita a Esquerra Republicana de Catalunya. Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Cecily Buele pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies també al rector de Santa Pagesa per cedir-nos l'espai per a l'entrevista. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i ivetres.org/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Mary Sanderson and Jim White, Oren Ambarchi, Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.